Va, doncs, començaríem la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament el 28 de novembre de 2018. Bé, benvinguts a tots els i totes les regidores. Començaríem pel primer punt, que seria l'acte pendent d'aprovar del ple ordinari del 31 d'octubre de 2018. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Nosaltres ens l'hem llegit de dalt a baix i ens sembla que no hi ha res més a dir.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana. Correcte. Partit Socialista.
Per part nostra simplement hem detectat una petita errata que a la votació a la pàgina 28 indica que són 13 regidors els que van votar i érem 12, com la resta de punts. Simplement és aquest petit... Aquesta grata, entenc que és... La pàgina 28, abans del punt 2.3, que marca quan es va passar votació al punt anterior.
I eren 12 perquè faltava
l'Elisabet.
L'Elisabet.
Sí, la resta de punts...
Ara estàvem intentant trobar el regidor que no hi era, o la regidora, eh? Des d'aquí. D'acord, si esteu tots d'acord.
A la
28, sí, mira. És aquí. Doncs passaríem amb aquesta esmena, si ningú hi diu res, passaríem a aquest punt a votació i seria vots a favor de la passada acta del 31 d'octubre. El següent punt seria la moció a favor de l'absolució dels presos polítics. Miraré de llegir una part de l'exposició, ja que crec que els dos primers paràgrafs s'han exposat ja en diferents mocions i potser seria reiteratiu i són més que coneguts. Començaria pel següent perquè doncs, qui ens escolti doncs, també es contextualitzi. Abans de tot dir que el Partit Demòcrata es va afegir també a aquesta moció al passar de comissió informativa, d'acord? I per tant es presentaria des dels grups de Vilacapellades CUP, des d'Esquerra Republicana i des del Partit Demòcrata. Fa més d'un any que es van empresonar els presidents Òmnium, com bé sabem, de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Al cap d'uns dies, els representants del Govern de Catalunya, vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d'un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsetí i Meritxell Serret viuen a l'exili lluny de Catalunya, decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. Després d'un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de 2018 es va donar a conèixer les peticions a penes que demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per a tots els acusats per dur a terme l'organització de l'1 d'octubre en el judici que començarà el proper mes de gener. Tenem, com diu la moció, que les peticions de presó són desorbitades, sota més els delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Parteixen d'un relat d'acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l'única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a vot. Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya, atès que la resposta per part del govern espanyol sempre ha estat a la por, els cops de porra i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític, atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació catalana, atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d'escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la unitat d'Espanya, atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. El ple de la Corporació de l'Ajuntament de Capellades demana l'adopció dels següents acords. Primer, rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Segon, exigir l'absolució de totes les persones acusades, captius d'uns fets inexistents i d'un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l'escarment. Tercer, denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la manipulació de la realitat per crear un relat que es basa en la violència, que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. Quart, exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. Cinquè, donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de l'Estat i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades. I sisè, donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, també a l'ACM i a l'AMI. Hi ha una qüestió que és, en comissió informativa surten que vots a favor són només Vilacapellades, CUP i Esquerra. Entenc que l'adhesió de Partit Demòcrata també implicaria que els seus vots també són a favors, per tant també es manaria els vots en aquest cas de la comissió informativa. No afegiria res més, donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, evidentment, doncs nosaltres el que fem és presentar conjuntament amb els grups d'Esquerra Republicana i de la CUP aquesta moció, perquè creiem fermament en tot el que es diu, tant en els acords com en la part expositiva. Ras i curt, pensem que el conflicte que viu Catalunya en aquest moment, malgrat les diferències entre catalans però també espanyols, però en tot cas els resultats electorals són els que són, és no res més que un conflicte polític. Un conflicte polític que no és només actual, sinó que de manera repetitiva va sorgint cada 3 o 4 dècades i només cal que revisem les hemeroteques, fem història i veiem com alguns titulars de diari que es publicaven fa 100 anys no canvien ni tan sols amb les formes, i s'assemblen bastant als actuals d'un sistema mediàtic bastant corporatiu amb les èlits polítiques i també jo diria que judicials. Pensem que es fa palès, no sempre, però sí algunes vegades, uns subtils però ferns vasos comunicants entre els tres poders, i una mostra d'això és amb la greu negligència que hi ha hagut amb la sentència, per exemple, esmenada per ells mateixos, potser via trucada telefònica del sistema bancari, quan es va diguéssim, fer una sentència amb el tema de les hipoteques, i tot ja sabem de què parlem. Un estat seriós el que necessita és una actuació d'un sistema judicial, diguéssim, creïble, i que estigui legitimat amb les seves actuacions. És a dir, i quan dic legitimat no vol dir que sempre hagin d'estar al 100% d'acord amb les sentències, perquè almenys jo personalment penso que les sentències també són per ser respectades. És a dir, Nosaltres, com a Partit Demòcrata, també som uns ferms defensors de la separació de poders. Això és imprescindible, que siguin qualsevol sistema, perquè no hi hagi un abús de poder ni per l'executiu, ni pel legislatiu, però ni tampoc pel judicial. I, per tant, el que està succeint en aquests moments no és de rebut. Pensem que les acusacions, a part de que algunes són infundades, també són contradictòries entre elles. És a dir, mentre el Ministeri d'Hisenda va dir que no hi va haver malversació de fons, algú ara diu que sí. Quan en el Codi Penal diu que celebrar un referèndum no és un delicte penal, en aquest cas ho tractem de rebel·lió. Bé, aquí hi ha tot un galimaties que l'objectiu del qual no és res més que escarmentar perquè tot això no torni a succeir. A partir d'aquí, també, diguéssim, el món sobiranista i barra independentista també li tocarà fer la seva pròpia crítica, però això ja són figues d'un altre paner que em sembla que avui no toquen. Però el que sí que toca, no només amb la banda sobiranista i independentista, sinó també en el món demòcrata en general, i aquí faig una apel·lació als altres grups, és que per exemple, els electors catalans, en general, fins i tot aquells que no varen votar a Junts per Catalunya o a Esquerra Republicana o a la CUP, doncs el fet que hi hagin representants polítics a la presó, que no puguin exercir els seus drets polítics i que hi estiguin tancats d'una manera provisional, sense sentència, això el que fa és mermar, lesionar greument els drets polítics del conjunt de la ciutadania d'aquest país. I per tant, aquí no ho diem, però és el que creiem que està passant i per tant, doncs que el que demanem és aquest canvi.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra Republicana, evidentment també hi votarem a favor de la moció. Volem fer només un recordatori. La moció, diguem-ne, es gesta, es comença a coure a partir del moment en què hi ha la sol·licitud de penes, perquè torna a ser un moment d'aquests d'esverament nacional, d'excitació nacional, perquè és una oportunitat més en què s'evidencia, en què es fa visible la magnitud de la injustícia que s'està cometent en aquest cas, perquè es veu, com s'ha comentat fa un moment en l'exposició, fins a quin punt és exagerada la pena sol·licitada, fins a quin punt és desorbitada, i això a tots ens revolta més, oi? Però no és l'exageració de la pena sol·licitada el que entenem que ens mou i el que entenem que ens porta a aquesta moció i a reclamar el que reclamem, sinó és directament la injustícia. Serien igualment injustos 20 anys que 10 que 2. El que entenc que defensem tots en aquesta moció és rebutjar la petició de presó, qualsevol petició de presó, perquè s'entén que no hi ha delicte, perquè s'entén que convocar un referèndum i intentar copsar l'opinió del poble que t'ha votat i que a més que t'ha votat precisament perquè fessis aquest referèndum, que era un dels compromisos dels que s'hi van presentar, pot ser qualsevol cosa menys un delicte. El capdavall és complir les regles del joc democràtic i jo diria que fins i tot de dignitat entre persones. Per això nosaltres ens refermem en rebutjar rotundament qualsevol petició de presó, no només aquesta, en exigir l'absolució de totes les persones acusades, el que es diu en el punt segon. Recordem, només a títol informatiu, per si algú encara no sap de què estem parlant. Estem parlant de que surti una petició de presó, en algun cas de 20 anys, a gent que ja porten un any a la presó sense haver estat declarats culpables de res. Estem parlant de que hi ha gent tancada preventivament per una cosa que entenem que és incorrecta i que és falsa, però que de bones a primeres porten un any allà sense que ningú hagi demostrat encara res. Llavors hi ha tot el que s'ha anat comentant, de fins a quin punt és un estat prou homologable, en el sentit que tingui separació de poders real, de fet, Però, insistim, més enllà d'això, el sentit de la moció és posar sobre la taula una vegada més la injustícia de la situació, rebutjar una vegada més qualsevol sol·licitud de presó, desmentir una vegada més que aquí entenem que no hi ha delicte perquè el que hi ha és el compliment d'un compromís purament democràtic i que per tant el que cal és exigir la llibertat immediata, sense cap tipus de condició, sense cap negociació de penes, sense dir, oi, mira, és molt gran, ha de ser més petita, sense entrar en totes les altres injustícies, de si els delictes són raonables o no, de si hi ha contradiccions entre els poders de l'Estat, de si té sentit que a uns polítics se'ls demanin unes penes més llargues que a uns altres, sense entrar en res de tot això, crec que el sentit de la moció és dir tot és injust, tant un dia com un any com 100, i per tant el que s'exigeix és la llibertat immediata i sense cap tipus de condició i el retorn o la possibilitat de retorn sense cap tipus de risc per la seva llibertat de les persones que són a l'exili. I és en aquest sentit que votem a favor d'aquesta, com hem votat a favor d'altres, com malauradament sembla que n'haurem d'anar fent de noves perquè l'Estat sempre ens sorprèn i normalment mai de forma agradable.
Moltes gràcies. Abans de donar la paraula al Partit Socialista, dic que les propostes d'aquesta moció van ser enviades des de l'ACM i des de l'AMI, des d'aquestes dues institucions que es van fent arribar a tots els ajuntaments. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, entenem que ningú pot dubtar que aquestes circumstàncies dificulten el procés de normalització política, però des del grup municipal socialista entenem que cal respectar els procediments i les decisions judicials en el marc del nostre estat de dret, tot i que manifestem que considerem desproporcionades les mesures cautelars que han implicat la privació provisional de llibertat de polítics i responsables d'entitats i moviments, com hem fet en anteriors ocasions, però a la justícia li toca aplicar el dret i a la política a trobar solucions. Entenem que des del respecte escrupulós a les decisions judicials dins del nostre estat de dret no hauria de ser un obstacle poder demanar avaluar aquestes i més encara quan resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de representants dels ciutadans de Catalunya elegits democràticament i els seus efectes, entenent els motius del seu empresonament cautelar, poden afablir el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir. Per tot això defensem respectant per damunt de tot la independència del poder judicial i els seus jutges en el marc del nostre estat de dret, la revisió d'aquest acte judicial de caràcter cautelar i la posada en llibertat de tots els polítics i dirigents encausats pels actes il·legals que van cometre a l'espera del seu judici. Hem dit des de sempre que no veiem el delicte de rebel·lió, però sí el de desobediència, donat que es van saltar i trencar l'Estatut i la Constitució, es va declarar unilateralment l'independència. Per tant, entenem que no s'està jutjant ni una ideologia ni una opció política, sinó que és un judici contra diverses personalitats polítiques que van incomplir les lleis. Entenem que com a electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l'entesa i no volem alimentar cap espiral de reacció o actuacions extremes que es quedin als espais de diàleg i convivència pacífica dins del nostre municipi. Però vist l'exposat i el contingut de la moció, en aquest cas el nostre grup haurà de votar contràriament a aquesta moció.
D'acord, exposades totes les opcions i opinions dels grups polítics, si ningú vol afegir res més, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots favorables a la moció a favor de l'absolució dels presos polítics.
La CUP, Esquerra Republicana i PDeCAT.
Vots contraris.
PSC.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, seria donar compte dels decrets del número 751 al 813 d'octubre i de novembre. Donaríem la paraula al PDeCAT per si vol comentar alguna qüestió.
No, nosaltres amb el que són els decrets tenim per costum, perquè com que n'hi ha molts, si n'hi hagués algun aspecte de tots són d'interès públic, però doncs de molta actualitat ens preguntaríem, però no és el... Ens sembla que no és el cas i quan ho fem acostumem a fer-ho amb comissió informativa si volguéssim treure un prec i preguntes també ho acabaríem traient.
Sí, ja sabeu que l'alcaldia sempre intenta potser ressaltar alguna qüestió més candent de moment, etc. Però bueno, en tota la llista de decrets surten, ja sabeu que sempre si hi ha algun interès en algun dels expedients se'n pot parlar o comentar. Esquerra Republicana vol afegir qualsevol cosa, Partit Socialista, doncs donaríem compte dels decrets del número 751 al 813 i passaríem al següent punt, que seria l'aprovació inicial de creació del Servei Públic Municipal d'Allotjament Social Temporal per a persones en situació de vulnerabilitat social o pels supòsits d'emergència social. Donarem la paraula a la regidora d'Habitatge i d'Igualtat perquè ens expliqui com també vam fer a comissió informativa amb què es basa aquest nou servei i què és el que estem portant a ple. Adela?
Sí. Bé, en primer lloc el que fem avui amb aquest reglament és donar vida a un habitatge de titularitat municipal que es trobava en desús. El servei que donem d'alta i que regula aquest reglament que presentem és un servei d'allotjament temporal d'urgències per cobrir les necessitats de les persones i les unitats de convivència en situació d'exclusió social i o residencial, ja sigui per motius econòmics o d'urgència social i aquelles situacions especials i d'emergència. S'ha realitzat amb l'assessorament d'un recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona i l'hem treballat i adaptat amb l'equip de serveis socials. El reglament consta d'una justificació dins el marc jurídic i descriu les persones destinatàries, els requisits d'accés, el procediment de tramitació de l'accés, les normes d'ús, la contractació, el pagament de les despeses, un règim d'infraccions i sancions, el pla de treball de seguiment per part de l'equip i el pla de treball de seguiment per part de l'equip de serveis socials. Es dota també d'una comissió de valoració i seguiment del cas. La durada de l'estança temporal és d'un termini de 6 mesos amb una pròrroga de mig any més, és a dir, amb un total d'un any, i el preu del pagament de les despeses queda regulat per l'indicador de renda de subsistència de Catalunya. I a grans trets seria aquest el resum.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Sí, bé, ens sembla positiu que s'hagi ordenat aquest fet. Es podria haver fet poder sense com ho diria jo ara, legislar-ho correctament i a vegades s'improvisa i per tant sortir de la improvisació i ordenar aquest espai ens sembla positiu. Ens ha dit la regidora que en funció de la renda s'havia de pagar algun tipus de lloguer o no? Ho entes així? Val, d'acord. I per altra banda també hem vist que entenc que aniria a part el pagar els subministraments. És a dir que bueno, si es paguen els subministraments estem parlant d'aigua, llum i gas,
sí.
Però els contractes van a nom de l'Ajuntament.
Sí.
I això se sumaria al lloguer?
Va. Es sumaria el lloguer i queda regulat per això, per la renda.
Uh-huh.
Són els mateixos barems que utilitza serveis socials quan tramita ajuts.
No, bé, per la nostra banda ens sembla perfecte, ens sembla positiu. Per altra banda, això sí que no és motiu de discussió ara, però sí que ho voldria entrar com una pinzellada. O sigui, a vegades es donen situacions al poble, parlant clar d'ocupacions de vivendes, que sí que s'estan donant subministrament d'aigua llum, no de gas, perquè ja seria un perill, i en canvi això no es paga. Entenc que hi ha dificultats en arreglar aquestes situacions, però es pot donar el cas, i es donarà, esperem que al mínim, que per sort no n'hi hagi ningú, o siguin al mínim de vegades, que algú amb dificultats socials, doncs, dificultats econòmiques, pel que sigui, hagi de pagar. En canvi, hi ha algú altre que alguns per autèntica necessitat, algun poder per ser una mica més barrut, parlant clar, doncs no hagi de pagar els subministraments. I això pensem que també és una contradicció del sistema i que vaja, des del PDeCAT pensem que no hi hauríem de simpatitzar gens. per ser clars i explícits. Per tant, aquestes situacions es poden donar i que seria important que en el futur també es anessin ordenant. Però dit això, nosaltres amb aquest aspecte, tal com es presenta, creiem que és correctíssim i per tant felicitem a la regidoria per la feina feta, perquè entenem que aquest és el sentit correcte de com s'han de fer les coses.
Sí, jo voldria afegir un parell de qüestions amb això, abans de donar la paraula a Esquerra Republicana. Per una banda, el fet de regular precisament el pis ens permet doncs, poder afrontar amb garanties legals qualsevol situació que es doni precisament en extraordinarietat o que s'hagi donat. No? I per tant, l'Ajuntament, en aquest cas, més enllà de deixar el pis amb les diguem-ne, suficients capacitats de servei per donar-lo, doncs també el que fa és poder tenir uns drets i uns deures sobre la gestió d'aquest pis. I, bueno, en aquest cas, d'aquest habitatge d'emergència social. No sé, vols afegir alguna cosa?
És que m'he deixat una cosa.
No, digues, comento una altra cosa ara. Això.
En la comissió informativa vàrem posar en context la pregunta, no sé si la sabeu ara, si no un altre dia no passa res. Val. Perquè és important també saber en aquesta comarca, almenys d'Igualada a Navall o el que és les zones dels municipis al voltant, si hi ha altres habitatges disponibles, perquè entenem que amb una xarxa d'habitatges, tots, entre tots, podrem solucionar millor aquesta problemàtica.
Sí, la pregunta se'ns va fer arribar en comissió informativa, justament la regidora em feia avui avinent doncs, la informació que s'havia desplaçat ja i s'havia doncs, fet arribar al Consell Comarcal doncs, per aquest traspàs de dades, encara no tenim exactament aquestes dades, però bueno, també estem interessats en saber-les. Referent una miqueta també amb el tema dels pisos no?, que són ocupats i que preocupen, i també sobretot també perquè es donen en contextos i en circumstàncies molt diferents, molts d'ells, no? Des de situacions de vulnerabilitat absoluta de famílies, des de situacions potser ja d'un caràcter, diguem-ne, més aprofitat, no? En aquest sentit, sobretot per informació, en la mateixa crec que sintonia d'informar doncs a qui ens pot escoltar. Des de la regidoria d'habitatge el que s'ha posat des de l'últim any i mig, com podeu comprendre, doncs en coordinació és amb moltes altres poblacions de la comarca, sobretot gestionat a partir del Consell Comarcal, per veure si la nostra ràtio, per dir-ho d'alguna forma, és normal, s'assimila amb moltes altres poblacions, molts altres ajuntaments, i precisament veiem que és un factor, que és una qüestió que s'està donant a totes les poblacions, no només comarcals, algunes més que altres segons la seva situació geogràfica sobretot, sinó també tot el país. I precisament una de les qüestions que podem arribar a pensar és que en la mesura que tinguéssim més eines per fer més pisos en aquest sentit o més habitatges que tinguessin la capacitat de protegir o no a la gent més vulnerable, segurament també podríem reduir en part d'aquestes situacions. El que passa en aquestes situacions també és que les qüestions energètiques es consumeixen, a més es donen també en situacions molt diverses, situacions de molta vulnerabilitat, com hem comentat abans, situacions ja d'aprofitament pur i dur per part d'alguns elements. I precisament el que es troben molts ajuntaments, i nosaltres no en som una excepció, és que en la mesura que tu treballes perquè això no es doni, doncs són més ràpids. La gent que intenta precisament aprofitar-se de qualsevol eina d'aquestes. I altra parèntesi és precisament les situacions de màxima vulnerabilitat, no? Perquè aquí ja hi xoquen qüestions d'eficiència, bueno, d'energia, qüestions d'uns mínims per viure, i una de les qüestions que ha treballat, entenem, l'àrea d'habitatge és precisament el seguiment de molt a prop de les persones que estan a serveis socials i que es troben en situacions com aquesta. Quan coordinem aquesta informació i, perdoneu, interaccionem aquesta informació amb altres ajuntaments, molts ajuntaments s'han fixat en capellades també per veure com s'estava fent i de quina manera, perquè el que tothom coincideix és que no ens podem tapar els ulls i ens trobem amb aquesta realitat i ens la trobem capellades i se la troben els pobles del voltant. I doncs, precisament els ajuntaments que havien fet àrea d'habitatge com la nostra o que no n'han fet però tenen regidors que se'n estan intentant ocupar, doncs estan intercanviant precisament part d'aquestes informacions, part d'aquestes actuacions i de quina manera afrontem aquesta realitat, perquè existeix i no la podem obviar. També com a informació de més, i perdoneu, però aprofitant també el punt com ha tret el regidor i representant del PDeCAT, doncs, hi ha poblacions que es donen en situacions també doncs, notablement superiors a capellades, poblacions que són molt properes. Això a nosaltres no ens compensa en res, però també és just o és bo informar els veïns i veïnes que doncs, a vegades, perquè doncs, les veus, la gent va fent corrents i doncs, el joc del telèfon a vegades transforma una miqueta la realitat, doncs, que es troben en situacions realment alarmants, en ocupacions que defugen precisament de la situació de vulnerabilitat. I crec que aquí els ajuntaments ens estan deixant amb molt poques eines per afrontar això, poquíssimes. I aquí és el que demanem, el que fem un crit des de les àrees d'habitatge, des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, perquè ells també reben aquesta realitat, és un crit que se'ns donin eines, que se'ns donin capacitats, possibilitats per poder treballar això, perquè entenem que és un problema que ens supera moltes vegades. I aquí és on l'Estat i també segurament la Generalitat ha de posar-nos més eines perquè anem a contrarrellotge. Crec que és feina de tots trobar-les, però al final estem trobant eines en la mesura que podem, que són pisos, que els rehabilitem, les ciutats encara es veuen amb prou feines habilitant alguns habitatges, però el que és evident és que els ajuntaments no tenen capacitat en molts casos per tractar la majoria d'aquests casos. Res, volia afegir aquesta informació arran també d'això i esperem que en la mesura que sigui possible aquest pis, que no deixa de ser possiblement un element més però no suficient, pugui doncs, donar sortida a algunes de les situacions que ens trobem. Si us sembla bé, faríem ronda, donaríem la paraula a Esquerra Republicana i si volem afegir alguna cosa més, doncs, ho podrem fer.
A veure, serem breus. No? És un tema que ja l'hem parlat bastament. Al final el que estem aconseguint és el que comentem, estem regulant una situació de fet. Bé, hi ha dues realitats que coexisteixen i les hem casat. Existeixen situacions de vulnerabilitat, existeix la situació de necessitat i tots n'hem conegut casos, i existeix la disponibilitat d'un habitatge per part de l'Ajuntament, com ja fa temps que hi és. No? Llavors ara regulem com encaixem aquestes dues realitats en un reglament que si alguna cosa té precisament és aquesta voluntat de ser exhaustiu. Gairebé sembla que ho preveiem tot. Finalment la realitat sempre acaba estripant totes les costures i acaben passant coses que no has previst. Però déu-n'hi-do, s'ha filat molt prim doncs, això, en quines són les condicions d'accés, en quines són els criteris de valoració, en quines han de ser les persones que formin part de les comissions de seguiment, en quins són els drets dels usuaris, en quins problemes pot ocasionar els impagaments. Entenem que és un reglament molt exhaustiu, que està fet amb una voluntat de preveure-ho tot, precisament perquè tots entenem que és un tema especialment sensible en tots els sentits, no només per la situació de vulnerabilitat atesa, sinó per les situacions de vulnerabilitat que no puguin quedar ateses i que sempre puguin tenir aquesta recança de falta de transparència, de quins són els criteris pels quals algú és ben atès quan algú se sent mal atès. I entenem doncs, això que el que portem avui a aprovació és especialment ben encaminat en aquest sentit, no? En deixar-ho tot prou clar per poder atendre les realitats que puguem en l'habitatge de què disposem, però deixar fixats els fonaments, els criteris i els drets i deures per qualsevol altra situació que vingui després.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al PSC.
Bé, moltes gràcies. Simplement, molt breus també, creiem que donar resposta a situacions de vulnerabilitat o d'emergència habitacional, com comentava la regidora, doncs crec que ha de ser una prioritat i com ja han explicat els que m'han precedit, doncs evidentment ja anunciem el nostre vot a favor. Ara, justament avui, no sé si li han llegit l'enteniment, bueno, el lament no, però diguem ahir el ministre de Foment anunciava uns possibles canvis arrel de l'acord pressupostari entre el grup de Podem i els socialistes i pot ser que doncs, en aquests canvis hi hagi certes mesures que vagin encaminades a, doncs, a resoldre potser no problemes que estem ara mateix parlant d'això, però sí que diversos àmbits del tema de l'habitatge que jo crec que els municipis són els que estan reclamant més, perquè bàsicament són els que cada dia, jo crec, o creiem, són els que reben aquestes peticions a la porta de l'Ajuntament a veure que ens podem ajudar. Simplement, tres cosetes. La primera és, hi ha un dels documents de l'expedient que se'ns va donar, que és el projecte d'establiment del servei, com no sé exactament quin és el document, es diu projecte d'establiment del servei públic d'allotjament social temporal municipal de l'Ajuntament de Capellades. A la seva pàgina 2 parla condicions d'accés al servei d'allotjament social temporal municipal d'un altre municipi. Val, simplement que no diguem, no ens posem a això. És com un de l'últim document que jo tinc, no tinc aquest. Sí, és un informe, sí, és un dels documents. No és el reglament, no. No, el reglament no.
No és el reglament, és un dels informes que l'acompanyen.
És un dels informes, sí. Sí, és un dels informes. I de reglament, només un dubte, a veure si és quan hem comptat la puntuació, en la puntuació de la situació social, es comenta ítems per la valoració social, 2 punts sobre 10, diu primer bloc 1 punt, segon bloc 0,5 i tercer bloc 0,2. És 0, no sé si és 0,2 o 0,5, per sumar 2, simplement és... Això... L'article 10. No, aquí no.
El segon, la situació social de la persona.
I tens per la valoració social.
B.5, diràs.
B.6, sí. Bueno, i l'altra pregunta és, a part de l'habitatge que ja es comenta que ja es disposa, es té pensat disposar d'algun altre habitatge en el futur o hi ha alguna idea o ja s'ensenyen aquestes coses?
No tenim cap altre habitatge més de titularitat municipal.
Ja.
Llavors, de moment, comencem amb aquest i també es deixa la porta oberta de, si hi haguessin habitatges de titularitat privada que volguessin cedir el seu ús, doncs es podria fer algun conveni també. No sé què em dius això ara dels punts, vull dir... Dos.
Estàs parlant al B.5 i tens per fer la valoració social 2 punts sobre 10, posa 1 punt, 0,5 i 0,2, que a principi, doncs, com diuen, perquè quadrés,
hauria de ser
0,5. Si us sembla bé...
Deu ser 0,5, vull dir, nosaltres no l'hem modificat. Era...
Si us sembla bé, perdoneu, veient que la lògica ara ens diu que hauria de ser 0,5,
apuntem
l'esmena, però acabem-ho de comprovar amb els redactors del projecte, doncs, per verificar-ho.
Sí, podem demanar l'assessorament que ens ha fet el d'això, a veure si està fet expressament o no.
Sí, el dubte era per si hi havia alguna altra cosa que ens feia sumar aquest 0,3 que falta.
Vale.
Si algú volgués afegir alguna cosa més sobre aquest punt, si... D'acord, doncs passaríem a la votació de l'aprovació inicial de creació del Servei Públic Municipal d'Allotjament Social Temporal per a persones en situació de vulnerabilitat social o pels supòsits d'emergència social. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al punt de canvi de representants en la Junta de Govern de la Llar d'Infants Vailets, dels pares i mares de l'AMPA pel curs 2018-2019. Donaríem la paraula a la Su Moreno, regidora d'Educació.
Bueno, bàsicament el que fem en aquest punt és formalitzar el canvi de representant de l'AMPA a la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Municipal de la Llar d'Infants. En aquest cas, les persones que cedeixen el seu càrrec és la Meritxell Casal Vidal com a presidenta i la Núria Castells Gómez com a vicepresidenta, i en aquest cas donaríem la benvinguda a la Junta de Govern de l'organisme autònom a la Núria Castells, que en aquest cas repeteix, però com a presidenta, i a la Maria Jèssica López, que havia estat fins ara com a vicepresidenta. Bueno, com fem en aquests casos, doncs agrair la tasca d'aquestes dues persones durant aquest any en els òrgans de participació, no només aquest, sinó en altres òrgans que també hi han participat, com el Pla Educatiu d'Entorn o el Consell Escolar Municipal.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No, igualment ens afegim doncs, el reconeixement de la feina feta i el desig de bona feina per la nova gent que s'integra.
Gràcies, Esquerra Republicana.
Exactament el mateix.
Partit Socialista.
El mateix.
Molt bé. Doncs, agraïments per part de tothom. Passaríem a votació d'aquest canvi de representants en la Junta de Govern de la Llar d'Infants Vailets, els pares i mares de l'AMPA pel curs 2018-2019. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem a un nou punt, que seria la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i l'Associació del Comerç i Serveis de Capellades per a la realització del Saló de la Infància 2018. També barra posaria 2019, però en tot cas seria 2018. Donaríem la paraula a la SU, també.
Bé, el que avui portem a ple és formalitzar una col·laboració que des de fa anys ja s'estableix entre l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament de Capellades per fer possible l'organització del Saló de la Infància. Com sabeu, ja fa diversos anys que aquesta associació va impulsar la recuperació d'una de les activitats de lleure més importants, podríem dir, que s'organitzen durant l'any a Capellades. I doncs, avui, sobretot, el que fem és formalitzar aquesta col·laboració per poder seguir organitzant aquest esdeveniment que finalment acull centenars de nens i nenes durant les vacances de Nadal a través del lleure i de l'esport i de l'educació. També des de l'equip de govern aprofitem per agrair la predisposició de l'Associació de Comerciants a impulsar aquesta activitat, i també volíem agrair a la col·laboració que des de fa ja un parell d'anys l'Esplai Aliret fa amb l'organització del Saló de la Infància, doncs participant activament en la dinamització a través de monitoratge i de joves voluntaris.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No direm res més perquè subscrivim al 100% el que diu la regidora Moreno.
Moltes gràcies. Sempre que hi ha un acord així, doncs s'agraeix. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana, el mateix. Partit Socialista.
El mateix.
Hi ha molta cordialitat, arriba el Nadal, no sé si té alguna cosa a veure. Però no. La veritat és que la complexitat d'un event d'aquestes característiques és notable, i quan hi entren diverses peces i han d'entrar, té una complexitat al darrere que va molt més enllà d'aprovar un conveni. I crec que ja ho ha posat en valor la SU, també doncs, el paper de la regidoria doncs, que porta i contacta amb comerciants, doncs, bueno, establir doncs, això, diverses potes que fan doncs, que finalment es pugui dur a terme un projecte d'aquestes característiques, que com diem, al final el que veiem és un pavelló amb activitats, molts nens gaudint-les, però al darrere hi ha una gran complexitat pel seu muntatge. Doncs passaríem ara al punt de l'aprovació de modificació de crèdit 6/2018 de l'Ajuntament de Capellades. Perdó. Us he vist tan en línia que... Perdoneu. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
D'acord. Perdoneu, altre cop. Gràcies. Xerrar massa, doncs, és el que té. T'escapa alguna cosa. Doncs ara sí, passaríem a l'aprovació de modificació de crèdit 6/2018 de l'Ajuntament de Capellades. Donaríem la paraula al regidor Jaume Soler, regidor d'Hisenda.
Sí, quan sóc l'últim, la unanimitat, a mi sempre em toca... Bueno, aviam, tal com va quedar palès amb el pressupost del 2018, la capacitat d'inversió de l'Ajuntament, realment van ser poques les inversions que vam posar, vam comentar que a mesura que anéssim tinguent subvencions aniríem incorporant, a mesura que tinguéssim subvencions aniríem incorporant inversions. I així ens ho fem. Ho fem amb el mitjà reglamentari, que és aquest nom tan estrany que sempre dic jo, que és el de modificació de crèdit. I amb ell, les inversions que fem, les vau llegir amb l'expedient informatiu, doncs, si en cas us llegeixo les necessitats que tenim, que algunes ja es van comentar per part de l'oposició amb el pressupost del 2018, que a mesura que tinguessin financiació es farien, les llegeixo, és a dir, un vehicle nou per la brigada, la pilona de la plaça Sant Miquel, maquinària per netejar el poliesportiu, un terra antilliscant pel marquès de la Pobla, més barana del Capelló, nous carrets de la brossa, després temes informàtics que mai es havien tingut en consideració, com són les llicències d'antivirus, d'encriptació de backups de servidors o un propi SAI pel servidor general. La grossa, que és la necessitat d'una nova coberta per casa Bas, el marcador del camp de futbol, el projector pel parc prehistòric, nous quadres elèctrics sectoritzant quadres amb de nous per millorar que no hi hagin tantes incidències, l'enllumenat elèctric, la pròpia redacció de la coberta de casa Bas i després el que és una inversió amb il·luminació a la sala del mirador. Totes aquestes inversions pugen 255.965 en 24 euros i com que el pressupost té de ser equilibrat, s'aconsegueix mitjançant la financiació per subvenció, tots són de la Diputació, de 20.000 euros per el que és la sala mirador Molí Paperer, 87.000 per part de la substitució de la coberta de casa Bas i després, doncs, dins el programa complementari de suport integral de desenvolupament de la Diputació de Barcelona, de 147.977 amb 57 euros. Per això es tramita aquest expedient de modificació de crèdit.
D'acord, gràcies, Jaume. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
A veure, primer de tot, com a advertiment, que no pensi el regidor d'Hisenda que el que tenim és el que volem ficar, diguéssim, el dit a l'anafra, justament perquè ara ell ho ha exposat. Això, no, això li ben asseguro que no va per aquí.
Era una broma, eh?
No, però jo ho dic molt seriosament, sinó que les esmenes les fem en bloc en el conjunt de l'equip de govern, que per aquí sí que van les coses. Malgrat que algun retret, que en breu exposaré, no va en el conjunt de l'equip de govern. I ara ho exposaré. Nosaltres ens abstindrem. Primer de tot perquè no volem obstaculitzar coses que evidentment són necessàries i inclús hi podríem votar a favor perquè creiem que són positives i que s'han de fer. Poso per exemple la taula de casa Bas. No hi ha res que faci que hàgim de votar en contra, tot el contrari, que potser hi hauríem de votar a favor perquè és una necessitat de primer ordre. Però la llista no l'hem fet nosaltres, la llista l'ha fet l'equip de govern i això és com la Constitució, que o votes a favor o votes en contra, però la monarquia està dins. Doncs aquí la taula de casa Bas també està dins la llista i per tant no podem discriminar. Evidentment que pensem que tot fa falta, no crec que hi ha res que no hàgiu pensat com a conjunt d'equip de govern que no és necessari. Evidentment, quan mires la llista, tot pot ser important i fins i tot necessari. I vaig més enllà, fins i tot podria haver una mica de clocada d'ullet perquè votem a favor amb el tema labrant el capelló. Nosaltres, llàstima que això no ho hàgim anat fent cada any, pensem que s'hauria de fer cada any en els propers anys, almenys anar canviant 200 metres i és igual, ho trobem positiu que s'hi hagi posat. Per tant, primer, la llista no l'hem fet nosaltres, el que sí que demanaríem és que quan es faci el de la teulada de Casa Bas se'ns deixi ser una mica partíceps, de dir, bueno, a veure com ho fareu, perquè pot ser que surti alguna idea, no hi ha res de... Al final és fer una teulada, no hi ha res de l'altre món, però com que en comissions informatives, en boca del senyor alcalde, se'ns ha exposat si podia ser un model de teulada o un altre, bé, nosaltres, sense cap paper a mà, en aquests moments no podem prendre una decisió en el 100% doncs, no diré de facultats que les tenim, sinó d'informació per estar d'acord amb un model o amb un altre. I anant més allà, nosaltres insistim, ens abstindrem, però sí que creiem que és una ocasió miraculosa que justament ara hagi passat això, perquè just fa 4 anys l'anterior equip de govern va fer una llista similar i la CUP hi va votar en contra. I va votar en contra de comprar una màquina d'escombrar o de votar en contra de taules que avui en dia durant 4 anys s'han fet servir sortosament per totes les entitats i la ciutadania de Capellades. No és cap retret, però sí que és un acte de memòria. És un fet. Els fets estan allà i la història és inapel·lable. No? Per tant, a diferència del que va fer la CUP just crec fa uns 4 anys, m'equivocaré en pocs mesos, nosaltres, com a oposició que sempre hem estat constructiva i al costat de l'equip de govern quan calia, com que també sabem que teniu els vots suficients i això tira endavant, ens abstindrem. Crec que els motius són prou explicables. Insistim, hi ha molts temes que poder, a part hi votaríem a favor, poder fins i tot quasi tots, però com que la llista tampoc no l'hem pogut fer nosaltres, doncs ho deixem amb una abstenció.
Gràcies per la intervenció. Sempre rep el mateix, els mateixos, però en aquest cas sí que voldria comentar un parell de qüestions. Una molt informativa, no? En el cas de la teulada que dèieu, que el que comentàvem l'altre dia és doncs, quan es reuneixin regidoria, àrea, arquitecte i arquitectes, és a dir, arquitecte ajuntament, doncs precisament per valorar qüestions molt tècniques sobre la construcció de la taulada, que és el que vam intentar transmetre la setmana passada, doncs és una qüestió que es donarà, esperem, en menor breu temps possible, i evidentment doncs, crec que és interessant que com més informació tinguem tots, doncs millor. Qüestions crec que són que és just dir, és a dir, es posa la pilona o la col·locació de la barana al capelló amb tot el carinyo del món, és a dir, no per clicar l'ullet a ningú, sinó perquè vam coincidir amb les vostres propostes i ja està, i vàrem coincidir i ens vàrem comprometre en què les afegiríem si tinguéssim la possibilitat i per tant crec que complim la paraula no amb cap altre objectiu que ser complidors perquè en el seu moment no podíem posar-ho tot a dins del pressupost i el que intentem és precisament plasmar això. Amb baranes és evident que si hi hagués la possibilitat i capacitat d'anar avançant en tot doncs ho faríem. Es va optar en el seu moment per canviar unes baranes que enteníem que reclamaven i que també eren d'una màxima seguretat, que eren les de l'Escola Marquès de la Pobla i que per tant l'equip en un moment donat el que intenta és doncs, dins de totes les grans prioritats que tenim doncs, anar creuant-les i anar-les posant i per tant totes elles són interessants i necessàries. I una miqueta amb el retret directe, en aquest cas sí, a recordar que els 120.000 euros que valia la màquina de neteja al debat no estaven en una modificació de crèdit, sinó en un pressupost en el qual s'enduia doncs, tota una gran partida d'inversions i el que es va proposar precisament des de l'oposició doncs era que això es pogués sectoritzar amb els diferents pressupostos i no fer una partida compacta en un de sol, perquè això xuclava precisament la possibilitat de poder pensar en altres projectes per petits que fossin. ho dic perquè entenc que també és bo que ho expliquem doncs, tal com va ser. I m'imagino que la CUP en el seu moment, doncs, si va fer esmenes, deuria tenir els seus motius. Com sempre, estan a l'oposició, com bé ha dit ara, doncs, els projectes els proposa un govern i l'oposició, com sempre, té la possibilitat i capacitat de dir-hi la seva. Només en aquest cas puc dir-hi això. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, més enllà d'això, de recordatoris o aclucades d'ullet o coses així, només també recordar una mica el procés, el que acabem fent és incorporar que hem aconseguit uns majors ingressos i com que tenim intenció d'executar-los el més ràpidament possible, venen a parar aquí. Aquests majors ingressos, bàsicament, com s'ha comentat, la part més poderosa en aquest cas és la inversió a fer a Casa Bas, i també en aquest sentit hem de ser conscients que és una mica la més flexible. Com s'ha comentat fa un moment, doncs ara estem en el procés d'acabar de redactar un projecte, de després licitar, i per tant doncs aquí potser sí que acabaràs licitant per menys i podràs fer alguna altra intervenció o no, o estarà ben ajustat. Recordeu que aquesta quantitat era la memòria valorada que es va presentar per accedir a la subvenció. Després es contractarà pel preu que surti la licitació. I ho deia també en el sentit de aquestes són les nostres intencions, aquesta és la nostra manera com a equip de govern, i entenc que també bastant compartida per oposició, perquè són totes actuacions de què hem parlat més d'una vegada, d'arrencar la màquina de poder-nos gastar aquests diners que incorporem, però també som tots conscients, un, que pot haver flexibilitat, dos, que alguna d'aquestes intervencions, per molt que les comencem ara, no són cosa ni de 3 mesos ni de 5, i per tant és un temps en què entenc que tots també ens posem els deures. Igual que hem aconseguit aquests 255.000 euros que avui posem sobre la taula com gastar, home, a veure si en podem aconseguir alguns més per alguna d'aquestes actuacions que ara financem amb la modificació de crèdit per poder-los alliberar d'aquí i poder-los destinar a alguna altra inversió, perquè el que comentàvem, hi ha una que econòmicament és prou gravosa com perquè hi hagi un marge que ens permeti al llarg del procés d'executar l'obra aconseguir majors ingressos i, per tant, poder-los destinar a alguna altra d'aquestes actuacions.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com hem fet en anteriors ocasions, mentre no tinguem cap motiu per votar en contra d'aquesta modificació, no creiem que hi hagi cap motiu de pes per votar-hi, però sí que és cert que dins d'aquesta llista de prioritats, no és la llista que haguem fet nosaltres, entenem que des de l'equip de govern, si s'han prioritzat és perquè veuen motius per fer-ho, però si més no, en tant quan no és una llista que haguem fet nosaltres, tampoc no veiem viable el vot favorable. Per tant, votarem abstenció.
D'acord. Si algú vol afegir alguna qüestió més, si no, passaríem aquest punt a votació. I, per tant, passaríem a l'aprovació de modificació de crèdit 6/2018, Ajuntament de Capellades. Vots favorables?
La CUP i Esquerra Republicana.
Abstencions?
PDeCAT, PSC.
Molt bé, passaríem ara a pregs i preguntes. D'acord, donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Sí, nosaltres amb 4 preguntes farem, 4 comptades. Primer de tot, quina és la previsió en vista que s'ha modificat o s'ha fet aquesta modificació de crèdit avui, s'aprova? Quina previsió teniu per començar les obres a Casa Bas? És a dir, quin calendari tenim entre que es fa el projecte i comencen les obres? Perquè pensem que és preocupant l'Estat. Bueno, però això, és a dir, nosaltres els tràmits administratius els sabem. Si em feu fer l'examen ara poder no l'aprovo, però sabem que hi ha uns tràmits administratius, però per altra banda també sabem que és urgent, que hi ha una urgència tècnica per la reparació. I més o menys quina previsió teníeu?
Una qüestió que sí que sabem segur és que el termini de redacció del projecte és de 2 mesos. Per tant, si no m'equivoco, fa 2-3 setmanes que ja es va adjudicar i en la mesura doncs, que rebem el projecte executiu procedim a la licitació de... A la màxima urgència, les mesures que la llei i, doncs, ens es pot fer per urgència ens hauran, tant el Departament Tècnic com Secretaria, d'explicar precisament amb aquesta urgència com podem accelerar tots aquests terminis. Però sí que és cert que dels 3 projectes que es van pressupostar, precisament el que va guanyar és el que ho feia en principi amb el termini més àgil i més ràpid. Els altres ho determinaran en 3 mesos.
Bé, nosaltres des del PDeCAT el que animem, per dir-ho d'una manera, és a que, si pot ser en paral·lel, es pot treballar el que és el concurs d'adjudicació. Entenc que fins que no tens els tràmits administratius interns, la preparació, i un cop tens el contracte, poder-ho fer amb la màxima urgència possible. Perquè és que pensem que és, i ho sabeu, que és urgent. No és una cosa que dius, no ve de mig any, no ve d'un any, no patiríem perquè al final és a dir, és una obra que no és ni per lluir, ni per veure massa, ni res de tot això, però és urgent en el sentit de que després no se'ns disparin els costos pel fet de que hi hagi més problemes. No? Una pregunta que teníem...
Perdona, és un comentari, és només això, fer palès que evidentment aquesta preocupació és més que compartida, que sabeu que prioritzar actuacions a la coberta de Casa Bas ha estat una constant. Recordeu que en el seu moment ja es va pressupostar i es va, diguem-ne, consensuar i se'n va parlar i per tant ja hi havia la intenció de pujar i actuar, i va ser quan es va pujar i es va intentar actuar que es va veure que diguem-ne, l'abast de la intervenció era molt superior al que havíem pressupostat, i és a partir de llavors que entrem en aquesta dinàmica d'aconseguir uns recursos que evidentment no estaven previstos en el pressupost i que per tant no els disposàvem i que per tant no podíem actuar, i que com hem comentat al moment, és ben bé en el moment en què aconseguim aquesta subvenció que precisament engeguem la maquinària de fer la modificació de crèdit, d'incorporar altres ingressos per finançar aquesta actuació, perquè la subvenció no cobreix el total de la diguem-ne, intervenció, que per tant la prioritat és compartida, la preocupació és compartida, perquè com molt bé has dit, aquí poden passar 3 mesos i no passar res, o poden passar 3 setmanes i passar alguna cosa, vull dir que no som els primers que intentem cremar totes les etapes dins de la legalitat i dins dels tràmits de l'administració el més ràpidament possible. I ara, clar, ara què ens toca? Doncs mentre dura el procés de redacció, que com ja s'ha comentat, precisament un dels criteris per adjudicar ha estat a veure qui és el més ràpid, no necessàriament qui és el més barat, sinó el tema de velocitat de redacció ha estat un dels criteris. Doncs el que dèiem, mentre es redacta el projecte, jo entenc que des dels serveis més, diguem-ne, administratius, no tècnics de l'Ajuntament, ja s'ha d'estar redactant el plec de clàusules, perquè quan tinguem el projecte ja ràpid, vull dir, no, que s'hagi de posar només el preu de sortida, que és el que determinarà el projecte.
Bé, no, res, només és això, que es puguin accelerar els tràmits, que si hi ha una licitació d'urgència es pugui fer servir, i que bé, que els que són garants de la legalitat sàpiguen que si ens cau una nevada forta ens pot complicar la vida. Segueixo, voldríem preguntar també, havíem parlat diverses vegades del tema de la plaça de recursos humans, que era a jornada parcial, com ho teníeu? Si és que està previst, si esteu esperant nous pressupostos o...
Està prevista, i el que està és a la cua de les altres places que estan en concurs. Vull dir que, com bé sabeu i s'ha informat, hi ha la plaça tant neteja de l'Ajuntament com la plaça de Peu de la Brigada, més la creació de la plaça ara de Caporal que vam aprovar l'últim ple. Per tant, ara tenim dos a concurs. En la mesura que es van resolent, anirem, diguem-ne, en fila, posant-les una darrere l'altra. Gairebé el fet de que estiguem al 2018 o el 2019 no ha de per què modificar aquest sentit i aquest criteri, que és el que s'està aplicant. Per tant, al final, una miqueta amb la mesura de les eines que tenim, vull dir, d'anar-les traient seguidament.
I finalment, tenim queixes amb el tema, jo crec que és estrella de les últimes setmanes, que és l'aigua. No? Per sort, plou. La gent comença a estar farta una mica de l'aigua, però mentre tenim goteres al poliesportiu tenim tallades d'aigua a la xarxa d'aigua. I llavors, bueno, esclar, nosaltres ens veiem obligats, perquè aquí és el marc de fer-ho, de demanar-ne explicacions a l'equip de govern, perquè bueno, crec que en una setmana hi ha hagut incidents. No sé si hi ha hagut tallades o baixades de pressió. Bueno, hi ha gent que no tenia aigua, altres que...
Primer de tot, comento les disculpes per avançat als afectats, no, d'aquestes tallades, que s'han repetit, si no m'equivoco, durant 3 vegades, durant l'última setmana i mitja, que per sort, també s'ha de dir, han estat breus en el temps, no han sigut grans talls d'aigua, però sí que doncs, influeixen i repercuteixen al veí veïna que, doncs, que en aquell moment en vol fer ús. Es dona, com bé... Hem informat també durant aquests últims 2 mesos arran doncs, d'aquesta transició dels canvis de sistema i del quadre elèctric dels dipòsits i de les bombes, en el qual doncs, en algun moment hi ha algun sobrecalentament d'aquesta nova maquinària i doncs, el que està fent l'empresa d'instal·lació professional amb precisament l'àrea tècnica és doncs, anar-lo resolent i també, en la mesura que resolen, substituir fins i tot alguna peça que no ha estat dimensionada per la potència o per això sí que jo em posaria ara en un jardí perquè no en soc pas professional, sinó senzillament repeteixo les preguntes que com a equip i com a govern doncs, hem realitzat precisament per resoldre o per entendre aquestes incidències. Esperem que en la mesura que ens anem trobant doncs, es van resolent i per tant han de deixar d'existir. Però sí que formen part, una miqueta doncs, perquè se'ns entengui i ens sapiguem explicar d'aquesta transició, ens agradaria dir d'aquesta modernització precisament de les instal·lacions que ens ha de permetre precisament tenir un control telemàtic, tenir un control doncs, de sonda del mateix pou, etc etc. Són instal·lacions velles, en posem de noves i doncs, en el seu moment ja se'ns va avisar que podria haver-hi algunes incidències, esperem que només siguin això, incidències, i amb això treballem, intentar resoldre-les el més ràpid possible per una banda i també, doncs, evidentment, en la mesura treballar perquè no es tornin a repetir. Però per davant, i torno a repetir, doncs, disculpes doncs, precisament a tots els veïns i veïnes que s'hagin pogut veure repercutits arran d'aquests talls. No, bueno, sí, de vegades tiro de carrera, però bueno, com que sé que...
Tan sols realitzar que es tindrà que fer un altre tall d'aigua en general perquè hem de treure la bomba del pou per posar-hi una sonda. És a dir, precisament no és el millor moment per fer un tall d'aigua, però el tindrem que fer. Vam fer un comunicat de premsa fa temps que vam explicar que aquest procés portaria aquests problemes. Demà mateix tenim una reunió amb l'empresa que li vam adjudicar això.
Però fixa't una cosa.
Quan havia un relé, tu el relé el canvies, el poses més gros, s'escalfa, poses un altre, ara és un circuit electrònic i és més delicat i s'ha de dimensionar bé i després que ens avisi amb suficient antelació. Tot i així, amb coses molt modernes, poder per mitjans propis no ho podrem solucionar-ho i hem de contractar un manteniment amb una empresa, amb un servei 324 perquè vinguin a reparar-ho. Hi ha coses que no podem reparar nosaltres i la nostra brigada.
Permetem un parèntesi, perdona. En aquesta actuació que és treure tota la bomba, precisament perquè s'ha d'instal·lar una sonda, una qüestió que, com bé sabeu, l'Agència Catalana de l'Aigua va al darrere d'aquest ajuntament per la seva instal·lació des de fa molts anys, doncs, entenem que anem complint també a poc a poc part d'aquestes exigències, també raonables. Estarem atents per si s'ha de produir un tall d'aigua, però també és cert que en la mesura que la intervenció no doni més incidències que la pròpia de fer l'aixecament i posar la sonda, doncs el dipòsit ha d'estar ple perquè precisament es calcula que es faci una hora on el dipòsit ja estigui ple i doncs, el que sí que es curarem en salut és de dir, bueno, hi ha l'actuació, procurarem que tots els les variables d'aquesta acció estiguin on han de ser i a partir d'aquí que, doncs, que vagi el millor possible.
No, jo només m'agrada que el regidor ho hagi dit, perquè ara obrirem un debat, però no, el deixaré com una pinzellada i ja està. El dia que toqui ja poder s'haurà de fer aquest debat. No? Pensem que tenim un servei de baixa qualitat. De baixa qualitat, en el sentit de dir no estem, diguéssim, a l'alçada del que un municipi modern necessita. Ja no entraré en quin és el model d'aigua, de gestió d'aigua. Sabeu que no sóc favorable a tenir un model privatitzat. I crec que això ho compartim tots els regidors d'aquí. Però també és veritat que tenim un model en què tenim una brigada que ho fa tot i és impossible que tot ho faci bé. És impossible. És que jo no conec cap poble que una brigada pugui fer-ho tot bé. I en aquest sentit no fem bé la il·luminació perquè ens falla cada 15 dies des de fa anys i m'incloc a mi perquè també he tingut responsabilitats, però està clar que el model no funciona. Amb l'aigua ens passa el mateix. Llavors, bé, això també ens ha de portar alguns replantejaments. Jo recordo que la part que represento va fer en el seu moment una proposta de fer un segon pou, que no volia dir treure més aigua, no volia dir treure més aigua, volia dir tenir un pou alternatiu. Poder a la comarca, jo no sé els pous que hi ha, poder n'hi ha 100 o 150, d'acord? Jo estic parlant, estàvem parlant en aquell moment de fer un pou legal a uns metres del pou actual, que teníem tots els permisos, tots. Evidentment, fer-ho ben fet, com és que no, fer-ho mal fet, ningú s'ho planteja, això. És implantejable fer-ho mal fet. Si en aquell moment l'haguessin fet, això ara no ens passaria, perquè quan et falla una cosa, tens una alternativa, no? Sí, mira, el dia que canviem la bomba haurem de parar,
sí,
òbviament,
però,
perquè però, has de tallar.
Aviam, no, sí, sí, no entrarem en un debat tècnic, que això han de parlar els tècnics.
No, home, però els tècnics parlen, però els polítics prenen decisions.
Però,
i això
evidentment,
no enviar,
això que dieu, amb un dipòsit mig, amb més capacitat, absorbiria tot això.
Quin dipòsit? Però no el tenim.
Bueno, però, és dir, el debat... que no vull entrar en aquest debat, si és el debat d'un pou o no, és a dir, amb un dipòsit més gran, això se soluciona. Dir, tu fas un dipòsit, el dimensiones amb els litros que vulguis perquè tu puguis no treure aigua durant 8 hores. Ja tens aigua. Que és la velocitat de resposta. És un altre debat, és tècnic.
No, però escolta'm, Jaume, jo també hi ha una cosa que tu has dit de servei de 24 hores, perquè m'entenguis, que jo celebro que hem d'anar cap aquí, però està clar que la nostra brigada això no ho pot assumir. És que no, és impossible.
Permeteu-me una cosa, perquè...
Bueno, sí, perdoneu.
No, ho dic perquè és un debat complex, però es van creuant diversos temes. És evident que és de filosofia i és evident que hi ha qui creu en perforar o fer més pous i hi ha qui creu en altres vies que poden donar la mateixa sortida, però precisament on ens trobem ara és en el cicle de modernització i d'intentar avançar cap aquí. És evident que encara hem de fer moltes altres accions i és més que evident encara que hi ha models que podrien ser perfectiblement millors que el que tenim, però jo no estic d'acord amb el fet que tenim un servei de baixa qualitat. No estic d'acord, estic d'acord en que pot ser millor, però un servei de baixa qualitat quan portem doncs, anys i panys donant-lo des de l'Ajuntament, i el que és evident és que doncs, precisament quan ens trobem en el procés de modernització d'una part d'aquestes instal·lacions, aquestes donin problemes, bueno, les donaran aquí i les donaran segurament a molts altres indrets. Però això, per això estem també, per donar solució. El fet de que busquem alternatives d'aigua, el fet de que busquem alternatives amb pous o amb dipòsits o amb altres vies, és una qüestió que d'anar en paral·lel o no, però no significa que tingui a veure precisament amb el que estem parlant. És a dir, estem parlant d'unes incidències que precisament el que per les quals es treballen és perquè deixin de donar-les. és perquè la monitorització d'això ens avisi del nivell de l'aigua, no només de l'aqüífer on tenim per fora de pou, sinó dels mateixos dipòsits. Ens trobem justament, per això crec que l'ànim de tots, sí que crec que el que practica aquest govern és el de fer passes endavant amb aquesta instal·lació. Ho dic perquè el tema del pou, precisament, sí que és molt filosòfic. Hi ha qui estarà d'acord en fer en perforar més, hi ha qui no, hi ha qui pot trobar la sortida precisament en un moment d'avaria d'una altra forma. Per això crec que no és una figura o una proposta que ens generi o que ens doni una resposta immediata.
Però està clar que tenim un model d'inversió molt baixa.
Sí, però això és una altra cosa, també.
Bueno, però és que tu ja, però és que
parles del pou, parles de la xarxa, parles de les avaries, parles... Clar.
No, clar, no, fins aquest any. És un model d'inversió baixa. Llavors, això al final, quan tenim un model que no amortitzem res de les instal·lacions, cada X anys, pum, ja hi tornem a ser.
Per això estem fent això.
I després, que el dia a dia no som capaços, amb tota la bona fe, no dic que no, eh?
Sí, sí, sí.
Que tenim al darrere, crec que no som, i parlo en primera persona, no som capaços de, per exemple, que no ens passi el que crec que no passa en altres pobles. O sigui, a llocs molt petits, en servei de l'Ajuntament, les instal·lacions d'aigua sempre són un problema. En llocs grans, no. Potser ens hem de situar en un punt mig, no? Bueno, ja està, no té més...
Nosaltres ens preocuparem que aquestes avaries deixin d'ocasionar-se en la mesura que s'ocasionen i esperem que precisament l'actuació ens permeti avançar en aquesta gestió.
I al final deixo estar, bueno, el tema del poliesportiu, però esclar, és un problema. Bueno, almenys ens han traslladat la queixa i com que ens l'han traslladat, com a representants que som, també ho hem de deixar sobre la taula.
Sí, a nivell informatiu, ja sabeu que sempre que heu preguntat he intentat donar-vos les respostes quan hi han hagut i quan dic no tenim perquè no s'ha pogut realitzar, també us ho he dit. Sí que estem mirant una intervenció en una de les canals, que és la que precisament filtra molta aigua a la part, diguem-ne, de magatzem d'una de les entitats i que també filtra per la paret en quant de vegades aquesta canal no està ben subjecte, etc. Estem mirant de fer una actuació allà perquè l'impacte, i això no soluciona la gotera, dos goteres de pista, però sí que ens ha de permetre o no doncs, trobar sortides als problemes que ens origina l'aigua. Per altra banda, sí que comentar que el pavelló, arran de les goteres, de la terrassa que donava el bar, la tradicional terrassa, que patia també filtracions notables i urgents a un dels vestuaris que es va haver de tancar, precisament per arran d'aquestes filtracions i vam actuar per resoldre aquestes goteres, que d'una forma o altra eren potser més fàcils de tractar, perquè doncs, des dels propis serveis de l'Ajuntament doncs, es podia intervenir. La taulada ja té una altra complexitat, com bé sabràs. Però bé, també a mode informatiu. Donaríem la paraula, si vols comentar alguna cosa, Àngel, al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, també una mica un clàssic, no? Si per una banda parlàvem d'aigua, l'altra és el tema de l'il·luminació de la via pública. Se'ns ha fet arribar la queixa de que el tros del carrer Call davant de l'Imel, de Schneider, hi ha tota una sèrie de fanals que el que no està abunyegat té tapes de connexionat obert, però a més ara portem ja un bon grapat de dies que n'hi ha un que directament no té pantalla, té el cables per allà penjant i n'hi ha un altre que també la pantalla està... que amenaça força de caure. Per tant, us demanaríem que hi donéssiu un cop d'ull per corregir el que està amb el desperfecte i el que té la pantalla que pot arribar a caure, més que res que no arribi a caure en un moment que passi algú per allà i encara prengui mal.
El que justament avui hi havia l'empresa de manteniment venia a fer-nos el servei. És possible que aquestes incidències o d'altres, vale, ja estiguin solucionades, vale, ho dic com a tall informatiu, però sí que avui teníem l'empresa fent el servei pel municipi.
Tot i així agafem, farem una observació, perquè ens trobem massa freqüentment, doncs això, tapes que han caigut, algú les ha arrencat, eh? I mirem d'estar-hi sobre, però agraïm precisament que se'ns informi això.
Val, perquè aquestes revisions que es fan, no, aquesta empresa, que quan ens ve? Perquè se'ns va dir que portava força dies aquesta incidència.
Acostumen a venir dos cops al mes. Val? Si veiem que hi ha una urgència immediata, se'ls truca. Si no, en aquest sistema no hi ha problema. Però qüestions de fanals que estan fosos o canvi de lluminària, doncs el que es va fent és es van anotant i quan ve l'empresa se'ls dona les incidències perquè es reparin.
No, més que res que aquesta, evidentment, quan plou tot l'interior del fanal acaba xop, tota la instal·lació elèctrica, per tant, tenim que... Com més trigues a fer la reparació, més es deteriora, hi ha uns fanals que...
I que pot passar que hi hagi incidències que han passat per alt, eh? Vull dir que pot passar que hi hagi incidències que han passat per alt i, per tant, doncs, el que hem de fer és detectar-les i traspassar-les.
D'altra banda, hem vist que aquesta setmana hem pogut veure que s'hi ha treballat, però sí que portem uns dies que hi ha una certa acumulació de fulles, sobretot d'aquelles zones on hi ha arbres amb fulla més gran, els plataners, en vies, sobretot d'aquelles zones d'accés a l'escola Bressol, les escoles, el CAP, i amb aquests dies de pluja, que malauradament estem patint dies de molta pluja i sembla que tot fa pensar que la pluja ens vindrà d'aquesta manera, no? Pluges força descontrolades o extremes en moments puntuals, provocant que aquestes fulles facin que la vorera sigui força lliscant i es fa patir sense que ha arribat a la queixa o la preocupació de la gent de poder patir caigudes. Per tant, us demanaríem que, si us plau, féssiu una major incidència en la mesura del possible per netejar totes aquestes fulles, sobretot en això, no? en via d'accés als equipaments bàsics.
Agafem, s'ha mirat de treballar-hi, que passa... El problema és que ha caigut la tardor de cop, com aquí diu, no només a Capellades, sinó a moltes poblacions, no serveix o no ha servit d'excusa, però sí que dificulta els treballs de neteja perquè es multipliquen doncs, moltíssim i s'està treballant, però fins i tot ja no només des dels propis netejadors, sinó veient la brigada a fer certes neteges concretes, eh? Però en som conscients, el que volia dir amb el tema de la pluja i les fulles és que, a més, quan cauen per la pluja o la tormenta, si segueix plovent, doncs no es poden recollir perquè el servei no funciona amb la normalitat que hauria de funcionar i això, doncs, quan passa molt seguit, és una complicació, eh? A vegades és això, eh? Quan tornes a la normalitat, doncs vas recollint a poc, però tota la raó, sobretot, coincidim, eh? Amb els centres aquests més rellevants o de més afluència.
I bé, només no sé si teniu la dada, però si no, en tot cas us demanaríem que ens la féssiu arribar respecte al número de sol·licituds de beques de transport per a estudis que vam aprovar, que com ja sabeu vam venir una mica d'una proposta que vam fer. Llavors, si teniu les dades o si més no, en tot cas, doncs, que ens feu arribar.
D'acord. Moltes gràcies. Tocaria donar els pregs i preguntes al públic. En aquest cas, tot el públic és interactiu. I doncs, si no hi ha res més a afegir, no sé si arribarà el moment en què es puguin fer preguntes des de la mateixa càmera o en directe, però mai se sap. No sé com es farà, aleshores no sé com es farà. Però moltes gràcies a tots els regidors i regidores i a tots els veïns i veïnes que ens han escoltat. Fins a la propera.